Les proves de competències bàsiques de quart d'ESO han constatat una baixada del nivell entre els alumnes, sobretot en matemàtiques i anglès, les assignatures on més influència tenen el perfil socioeconòmic de l'estudiant o les polítiques educatives. Davant d'aquests resultats agreujats per la pandèmia, la Fundació Bofill ha advertit que la pèrdua d'aprenentatges es pot cronificar i ha reclamat mesures urgents per evitar que la pandèmia sanitària derivi en una epidèmia educativa. En destaquen el suport, tant econòmic com educatiu, als alumnes que pitjor ho tenen. Ara en parlem de quins són aquests alumnes. En parlem amb Miguel Ángel Alegre, que és sociòleg i cap de projectes de la Fundació Bofill. Senyor Alegre, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
D'un-hi-do amb les dades, no?, d'aquestes proves de competències bàsiques d'aquests alumnes d'ESO.
Sí, 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 home, criden l'atenció i en algun cas són preocupants, és a dir... És veritat que si ho compares amb pèrdues, amb nivells de pèrdua d'aprenentatge d'altres països, fins i tot de països europeus del nostre entorn, que van trigar més setmanes doncs, a incorporar de nou els nanos a les aules, doncs són pèrdues que en conjunt no ens situen en el rang més elevat de països amb més problemàtica, però Déu-n'hi-do, sobretot en aquestes dues matèries que comentaves, matemàtiques i llengua anglesa, perquè es nota que ja segueixen una evolució de pèrdua una mica més accentuada que no pas la resta de matèries.
Quin mal ha fet la pandèmia en aquest cas, amb el tema de la baixada del nivell educatiu?
Home, el primer que cal dir és que hem d'estar segurs que això és un efecte fonamentalment de la pandèmia i després de com ens enganxa la pandèmia, però sobretot del que va representar en termes de desvinculació de perfils de nens, nenes, nois, noies amb més dificultats d'aprenentatge, en una posició socioeconòmica i familiar doncs, més feble. Això, d'alguna manera, els va tenir allunyats durant, sobretot clarament, durant el procés de tancament de classes i d'ensenyament telemàtic, els va tenir allunyats del procés d'aprenentatge durant aquell temps. I l'inici del curs següent també van ser uns mesos complicats per fer retornar segons quins perfils de famílies d'alumnes, en particular doncs, als centres educatius, van haver-hi nivells d'absentisme elevadíssims. Sabem que l'absentisme, sabem que l'abandonament, sabem que la desvinculació educativa i les dificultats per seguir telemàticament els aprenentatges no es distribueixen aleatòriament entre la població, sinó que sobretot afecten aquells perfils de famílies amb més dificultats socioeconòmiques, amb més baix nivell d'estudis, amb menys recursos culturals per compartir amb els nanos. Llavors, això és una font de reproducció de les desigualtats bastant forta.
Imagino que identificar, Miquel Àngel, aquest perfil d'alumnat més perjudicat pel retrocés acadèmic és el punt de partida, no?
Sí, això és clau. És a dir, és clau tenir ben identificades quines són les necessitats educatives d'un tipus o d'un altre dels nanos, és a dir, tant a la primària com a la secundària, per poder dibuixar un bon tractament o realitzar una bona atenció educativa en contextos d'aula i de grup, clarament, a l'hora de veure com es distribueixen les tasques, com es generen grups de treball, quins perfils, quins nanos requereixen un suport extraordinari en context d'aula o en codocència, però també després a l'hora de pensar en suports més extraordinaris, més individualitzats, en plans d'orientació que puguin ser una miqueta més quirúrgics, no? Per aquells nanos que necessiten reforços o suports educatius per algunes matèries. No sempre el mateix nano necessita reforç per totes les matèries, a vegades sí, però no sempre és el cas. Doncs poder-ho tenir ben identificat i a partir d'aquí fer una bona planificació de quins han de ser aquests recursos, de com s'han d'implementar, de com s'han de distribuir entre els centres. I insisteixo, dins de cada centre, veure com s'han de distribuir entre uns alumnes i uns altres.
La importància també, Miguel Ángel, de garantir activitats extraescolars de qualitat durant el curs i a les vacances d'estiu per als alumnes, sobretot de centres d'alta complexitat.
Sí, aquest és un recurs que és molt, molt valuós des del punt de vista de l'educació més enllà de l'escola. És un recurs molt, molt valuós, ja no només després en termes dels beneficis que pot tenir en l'àmbit escolar acadèmic, és a dir, que estan ben documentats, a la recerca els quantifiquen molt clarament i amb una importància cabdal, és a dir, els nanos que s'ocupen en activitats extraescolars de lleure, de suport, de llengües, fins i tot, encara que siguin activitats merament esportives i merament entre cometes, aquests nanos després també són aquells que d'alguna manera s'enduen aprenentatges que tenen benefici en el seu procés acadèmic. No només, només per això, sinó també són una font de creixement personal clara. No? Això no està distribuït igualitàriament entre la població, ho sabem, ho percebem, ho veiem en el dia a dia. Són sobretot les famílies amb més recursos, amb culturals, econòmics, aquelles que porten amb major incidència els seus nanos doncs, activitats extraescolars de qualitat. I això, d'alguna manera, caldria democratitzar-ho a través de universalitzar o fer gratuïtes aquestes activitats, incentivant a que determinades famílies que veuen com aquest món del més enllà de l'escola com alguna cosa que no té per què ser formativa, educativa, tal, doncs que ho vegin d'aquesta manera i incentivin els nanos a participar en aquestes activitats. Això és clau de cara després, insisteixo, a igualar una mica les oportunitats educatives d'uns i altres perfils.
Un revulsiu contra l'abandonament dels estudis, òbviament. No sé si passaria per una beca salari a la postobligatòria pels alumnes més propers a sentir-se desmotivats del procés d'aprenentatge, perquè imagino que els pot mantenir en el sistema, no? Unes beques que ara són inexistents a secundària i amb un procés d'acompanyament, aquests alumnes millorarien, crec, el rendiment i no abandonarien prematurament els estudis.
Clar, és a dir, aquí cal, d'alguna manera, anar a la batalla amb totes les armes, no? És a dir, si hem de corregir l'abandonament, que és un llast educatiu, sobretot per aquells perfils més desafavorits, no? És veritat que l'abandonament hem vist que ha anat caient en els últims anys, i ara en termes generals, en termes de magnitud global, estem al voltant del 14% del conjunt de l'alumnat jove, no? O del conjunt de joves a Catalunya. Però això és una dada que és la global. Si tu vas als col·lectius més desafavorits, estrangers, no només estrangers, sinó també nois i noies amb pares amb baix nivell d'estudis, i estem parlant que aquí l'abandonament està al voltant del 40%. Vull dir que realment s'acosta a la meitat dels nanos d'aquests perfils el fet de no acabar els estudis postobligatoris o fins i tot no tenir l'ESO. No? Llavors, per combatre això, per combatre l'absentisme, per combatre la desigualtat, cal anar amb tota la munició possible. Una d'ells, parlàvem del suport, parlàvem de la diversificació, de tenir identificats aquests nanos, però un altre també és el de l'incentiu econòmic. Sobretot a la postobligatòria, aquests nanos poden començar els estudis i necessitar, per mantenir-s'hi, doncs un incentiu econòmic. Ja no només perquè estudiar el batxillerat o els cicles formatius o el recurs que estiguin fent no els hi costi diners, sinó que a més no hi hagi la percepció que estan deixant de perdre diners pel fet d'estar escolaritzant-se, no? Que si igual comencessin a treballar, doncs podrien tenir un petit ingrés. Això que es diu el cost d'oportunitats, no? Que és allò que deixes de guanyar pel fet d'estar escolaritzat. Doncs un incentiu econòmic que compensi per això pot ajudar a mantenir el noi o la noia
motivat
en el procés escolar.
Excepte l'anglès i matemàtiques, com deia Miguel Ángel, les diferències de resultats entre centres complexos o no complexos, que crec que s'ha mantingut estable en els darrers 3 anys, i hem de dir que això s'atribueix també al sobreesforç dels equips directius, docents, dels instituts amb alumnes més vulnerables i a la capacitat de resiliència d'estudiants i també de moltes famílies.
Sí, és a dir, els actors que d'alguna manera són els principals, els que troben, diguem, a la barricada de tot el procés, no? Són clarament els actors que han parat el cop, per dir-ho d'aquesta manera. Per tant, són diferències entre centres més o menys complexos que s'han mantingut més o menys estables per això, per aquest motiu, per un motiu de resiliència, però també per un motiu molt, potser una mica dramàtic, i és que és difícil que augmentin més. És veritat que sempre es pot anar pitjor, però hi ha empitjoraments, hi ha desigualtats que segurament toquen el moll de l'os en un moment determinat. No? Llavors el que passa, que és el risc del qual nosaltres estem advertint, és ja no només que creixin més, que a vegades no sempre és fàcil, que tenim pel simple fet del muntatge del sistema, del sistema d'avaluació, com està organitzat, de quins són els recursos extraordinaris que hi ha sobre la taula, és que creixin més. El problema és que es cronifiquin aquestes desigualtats i que acabem veient com a normal que a la mitjana es produeixin unes diferències de rendiment entre centres complexos i no complexos en anglès o en matemàtiques, de 20 punts, de 20 punts sobre 100. Clar, això és, a mi també, és molt. Sí que podria creixer més, però és molt. I és el que ha anat estabilitzant-se en els últims cursos. Llavors, això clarament s'ha de combatre a través d'entrada anivellar els recursos docents i no docents que tenen uns i altres centres, discriminant positivament per entendre'ns aquells que tenen una realitat d'aprenentatge amb més necessitats, no? O sigui, és aquesta idea que defensem des de la Fundació Bofill i des de molts altres sectors i que està en ple funcionament en molts altres països, sistemes educatius, del finançament per fórmula, que és tenir clar des del principi quines són les realitats de cada centre educatiu, les seves necessitats socioeducatives, i a partir d'aquí fer una distribució ben planificada de l'assignació de recursos, docents i no docents, que equitativament reparteixi en funció d'aquestes necessitats. I no repartir per càpita, és a dir, en funció de quants alumnes té cada centre, i després fer alguna correcció, si el centre és més o menys complex, etc. De moment, els recursos s'han de repartir equitativament des de l'inici.
Doncs tocarem fusta perquè Catalunya, abans acabem de dir que s'ha situat entre els jocs on ha caigut menys els resultats gràcies a la tornada més ràpida i a la presencialitat, el fet que aquest retorn es va fer amb 8.000 professionals més i amb l'esforç dels docents. Vull agrair-te, Miguel Ángel Alegre, sociòleg i cap de projectes de la Fundació Bofill, que hagi ja estat amb nosaltres, i tant de bo s'apliquin aquestes mesures de les quals hem parlat. Miguel Ángel, gràcies.
D'acord, gràcies a vosaltres.
Bona tarda.